Benvingudes i benvinguts. Amb aquesta calor que hi apreta avui, ens posem en un tema que és crític per a nosaltres, els professionals d'urgències i emergències. Parlem dels efectes greus de la calor en la salut. I ho farem a partir de dues publicacions del blog urgent.cat. Un recurs molt útil, la veritat.
Exacte. Un recurs molt bo. I ja d'entrada, un punt clau que destaquen és saber diferenciar bé. Diferenciar l'esgotament per calor, que, bé, generalment és més lleu, del cop de calor. Perquè el cop de calor, això sí que és una emergència mèdica. Dades de veritat, amb una mortalitat alta i risc de seqüeles graus si no actuem ràpid.
Molt bé, doncs centrem-nos en el cop de calor. Les fonts el defineixen com hipertèrmia, no? Per sobre de 40 graus rectals, normalment. Però el més important, diuen, és que hi ha una alteració de l'estat mental i una resposta inflamatòria sistèmica. Això últim, què vol dir exactament?
Doncs vol dir que el cos reacciona d'una manera desmesurada a la temperatura. S'inflama tot, diguem-ne. I aquesta inflamació generalitzada pot acabar fent que fallin òrgans vitals. Una disfunció multiorgànica, vaja. I aquesta alteració mental, que pot ser des de confusió o estar molt irritable, fins a al coma. Això és el que diferencia clarament de l'esgotament per calor. En l'esgotament la persona està conscient o potser només una mica confusa, però poca cosa.
Entès, claríssim. I aquest article és d'urgent.cat? Parlen de diferents tipus de cop de calor.
Sí, sí. En distingueixen dos principalment. El clàssic i el d'esforç.
Ah, val.
El clàssic sol afectar gent més gran, majors de 75 anys, gent sedentària, sovint amb altres malalties, polimedicats. I sol passar durant onades de calor que duren uns quants dies, dos o tres dies seguits. La pell, en aquest cas, sol estar seca.
D'acord.
En canvi, el d'esforç el veiem més en gent jove, sana, que fa exercici intens. I no cal ni que estiguem en plena onada de calor, eh?
Ah, mira.
Aquí la pell acostuma a estar suada. I una complicació que és molt més freqüent i més greu és la rabdomiòlisi, el trencament dels músculs, vaja.
Ostres!
Però, curiosament, tot i sembla més aparatós, el d'esforç té menys mortalitat si refreda la persona molt ràpid. Per sota del 10%. En canvi, el clàssic, la mortalitat pot ser molt alta. Parlen d'entre un 21 i un 63%.
Moltíssim.
És moltíssim, sí. Això fa encara més important identificar-lo de seguida. Com ho fem ràpid a urgències, segons les fonts? Què ens diuen?
Doncs la clau és la sospita clínica. Temperatura per sobre de 40 graus i alteració neurològica. Si tenim aquests dos elements en el context adequat, onada de calor en gent gran o de risc, o algú que feia exercici intens, ja està. No cal esperar més proves. Cal actuar.
I l'actuació número 1, el pilar del tractament, que remarca urgent.cat, és refredar. I molt ràpid, oi?
Immediatament. Això és vital. Idealment, diuen, dins dels primers 30 minuts. És el que més canvia el pronòstic. La supervivència i les seqüeles.
30 minuts, val?
El mètode que consideren més eficaç és submergir la persona en aigua amb gel, a 2 o 3 graus. Però clar, admeten que això és difícil de fer a la majoria d'urgències.
Sí, no és fàcil, no.
Llavors, l'alternativa més pràctica és despullar la persona, ruixar-lo amb aigua tèbia o freda, contínuament, i posar ventiladors a tota màquina per afavorir l'evaporació. I aplicar gel, compresses de gel, a les engonals, a les axil·les, al coll...
Val. I fins a quina temperatura hem de baixar? Hi ha consens?
Bé, aquí hi ha una mica de debat. UpToDate, per exemple, diu 36 graus. Dynamed suggereix una mica més alt, 38,6, 38,8. El que sí que està claríssim, i ho remarca molt, és que els antipirètics paracetamol, aspirina, no serveixen de res. Res de res.
Ah, important, això.
Sí, i fins i tot podrien ser perjudicials. I el dantrolè, que de vegades sona per aquestes coses, tampoc ha demostrat ser útil aquí.
D'acord. Llavors, a part de refredar, què més? Què més hem de fer urgències o ja potser a la unitat de crítics, segons urgent.cat?
Doncs cal un suport intensiu, complet. Monitoratge continu. Sobretot la temperatura central, la rectal, és la més fiable. Assegurar l'ABC, és clar. Oxigen. I sovint, molt sovint, cal intubar la IOT i col·lectar ventilació mecànica, la BM. Ja sigui per protegir la via aèria si el nivell de consciència és baix o perquè hi ha insuficiència respiratòria.
Val. Alguna consideració especial amb la intubació?
Sí, important. Si s'ha d'intubar, millor evitar la succinilcolina. Recomanen el Rocuroni. Ah, i si el refredament provoca tremors que pot passar, es tracten amb benzodiazepines d'acció curta, com el midazolam.
I la tensió?
Solen estar hipotensos.
Sí, poden estar hipotensos o amb depressió de volum. Llavors, sèrums fisiològics freds, bolus de 250-500 mil·lilitres. I intentar limitar els vasopressors, les drogues vasoactives, perquè poden contraure els vasos de la pell i dificultar que perdem calor.
Uf, veig que és un quadre complex. Pot donar moltes complicacions. I, a més, es pot confondre amb altres patologies, no? Què hem de tenir al cap?
Exacte. Poden aparèixer convulsions, que es tracten com sempre, la rabdomiòlisi, que ja hem dit que necessita molta hidratació i vigilar el potassi, insuficiència renal aguda, problemes de sodi, potassi, glucosa, alteracions de la coagulació molt greus, com l'ACID, la coagulació intravascular disseminada.
L'ACID, sí, que es formen trombes petits per tot arreu i s'esgoten els factors. Un desastre. Edema cerebral, arrítmies, de tot. I com dius, és crucial pensar en altres coses que puguin donar febre alta i alteració mental. Infeccions greus, una asèpsia, una meningitis. Reaccions a fàrmacs, la síndrome neurolèptica maligna, la serotinergètica. Intoxicacions, cocaïna, amfetamines. Abstinència d'alcohol, tirotoxicosi. Cal fer un bon diagnòstic diferencial.
Molt important, sí. I ja per acabar, per estar ben alerta, qui són els grups de risc principals que mencionen els articles? A qui hem de vigilar més?
Doncs són uns quants. La gent gran, per descomptat. Els nadons i nens petits, moltíssima cura amb no deixar-los mai dins d'un cotxe tancat. Mai.
Fonamental.
Persones amb malalties cròniques. Problemes de cor, respiratoris, diabetis, obesitat. Gent amb discapacitats. Persones que viuen soles o en situació vulnerable. Treballadors que estan a l'exterior o en llocs amb molta calor. I també persones que prenen certs medicaments.
Quins medicaments, per exemple?
Doncs mira, els diurètics, perquè poden deshidratar més. Fàrmacs que dificulten suar, com els anticolinèrgics. Alguns betablocadors. També alguns antidepressius o neurolèptics. L'aspirina, l'AS o el topiramat, per exemple. Cal revisar bé la medicació.
Molt bé. Crec que ha quedat força clar. Llavors, per resumir els punts clau que hem tret d'aquestes publicacions d'Urgents.cat. Primer, el cop de calor és una emergència vital. Segon, reconèixer-lo ràpid i per tèrmia amb més alteració mental. Tercer, començar a refredar immediatament és el més crucial per al pronòstic. I quart, estar preparats per manejar un món de complicacions possibles.
Exactament. Aquesta és la idea principal. I recordar que això només ha estat una síntesi, un resum ràpid. Per oferir la millor assistència possible, és fonamental consultar les publicacions originals i completes d'Urgent.cat i, sobretot, mantenir-nos sempre al dia, buscar l'evidència científica més actual i, potser, com a reflexió final que suggereixen aquestes lectures, amb l'augment que s'espera de les onades de calor pel canvi climàtic. Estem realment prou preparats? Com a sistema sanitari? Com a professionals? Estem prou alerta per fer front a aquesta patologia que, malauradament, probablement veurem cada cop més? Una pregunta per pensar-hi.